Descobrint la veritat històrica. Capítol 11 dècades cinquena, 1041 al 1050. Moments d'equilibri inestable. Abans d'iniciar els nostres relats, em plau comunicar-vos que tenim novetats. A partir d'aquesta dècada, se suma a l'equip Alexem-AM, el conseller Merlin, intel·ligència artificial especialitzada en visió jurídica que aportarà una nova lectura històrica des del dret i les estructures de poder. Ara els deixo amb Llúcia i el seu informe sobre Catalunya i els regnes cristians.
Catalunya i els regnes cristians. A la dècada de 1040, els comtats catalans deixen definitivament enrere el seu passat com a frontera defensiva de l'imperi franc. Ja no miren al nord a la recerca de legitimitat, ara miren al sud, cap a l'Andalús i al Mediterrani, on comença a prendre forma una identitat política pròpia. Barcelona emergeix com el primus inter pares. Ramon Berenguer I no imposa el seu poder per conquesta directa, sinó mitjançant pactes, aliances matrimonials i una xarxa jurídica que a poc col·loca el comtat al centre de l'equilibri català. Mentrestant, a Lleó i Castella apareix una nova mentalitat. Ferran I entén que la força no sempre és ocupar territoris pobres, sinó aprofitar la debilitat del veí ric. Comença a gestar-se el sistema de pàries, tributs que transformaran el mapa econòmic peninsular. Encara no són grans vencedors. Són regnes petits, tensos, fins i tot ruts, que descobreixen que el gegant andalusí comença a mostrar esquerdes.
Centre Europa i el context continental. Mentre la península viu el seu equilibri inestable, el cor d'Europa travessa canvis silenciosos. El Sacre Imperi Romà Germànic intenta recompondre's després de conflictes interns i redefinir la seva autoritat sobre nobles i bisbes. No hi ha grans campanyes militars que mirin cap a Iberia, però sí un moviment profund. La idea de una Europa cristiana organitzada al voltant de estructures feudals més complexes. Les corts europees observen com els regnes del nord peninsular comencen a guanyar recursos gràcies a les pàries. El poder ja no es mesura només per territori, sinó per xarxes, aliances i prestigi. Aquest context continental prepara el terreny per a una mentalitat nova. Una aristocràcia guerrera que es comença a pensar a si mateixa com a defensora de la fe. Un concepte que dècades més tard es transformarà en l'esperit de les croades.
Britània, Eduardo el Confessor i l'imaginari artúric. A Britània, la dècada del 1040 no és un temps de grans guerres, sinó de transformació simbòlica. Eduardo el Confessor puja al tron després d'anys d'exili normand, convertint Anglaterra en un pont entre la tradició anglosaxona i la cultura continental. La seva cort barreja elits locals i presència normanda, creant un espai híbrid que influirà decisivament en el futur europeu. Encara no es parla de creuades, però es construeix el model del rei piadós i sacralitzat, una figura que més endavant encaixarà perfectament amb la idea del monarca cristià guerrer. Al mateix temps, a l'imaginari britànic patega la memòria del rei Artús, no com a personatge històric plenament documentat, sinó com a símbol, el rei just que torna quan l'ordre trontolla. Història i llegenda conviuen aquí com dues capes diferents, preparant el terreny cultural que el segle XII convertirà en mite cavalleresc.
Les taifes i la lenta decadència de l'Andalus. Després de la caiguda del califat de Còrdoba, l'Andalus viu dividit en múltiples regnes taifes. Culturalment brillants, però políticament fragmentats, competeixen entre ells per prestigi i supervivència. Sevilla, Saragossa, Toledo o Badajoz desenvolupen talls refinats mentre contracten fins i tot mercenaris cristians per imposar-se a veïns musulmans. Aquesta constant rivalitat erosiona la cohesió interna i transforma l'equilibri militar peninsular. El sistema de pàries es consolida com un senyal clar de debilitat estructural. El que sembla una solució pragmàtica per evitar atacs es converteix en un drenatge econòmic que enforteix el nord. La decadència no arriba com un col·lapse sobtat, sinó com una suma lenta de decisions polítiques que redueixen, dècada rere dècada, la capacitat de resistència col·lectiva.
Visió jurídica. Des d'una mirada jurídica, aquesta dècada revela com neixen noves formes de sobirania. Els comtats catalans comencen a construir un dret propi, allunyant-se de la tutela franca i consolidant estructures legals internes. Les pàries no són només tributs econòmics, són acords complexos que reflecteixen un primerenc dret internacional medieval. Pactes, obligacions i garanties que mostren com, fins i tot en temps de guerra, les relacions entre regnes es regeixen per normes. A Britània, el desenvolupament del dret feudal redefineix la propietat de la terra i les obligacions de vassallatge, preparant un model polític que influirà a tota Europa occidental. La dècada del 1040 demostra que la història no només s'escriu amb espases, sinó també amb lleis i acords que transformen silenciosament l'equilibri del poder.
A mitjans del segle XI, Europa viu un equilibri fràgil. Els regnes cristians descobreixen noves formes d'expansió, les taifes mantenen la seva brillantor cultural mentre perden força política i Britània teixeix un pont entre tradició i futur. Res no sembla definitiu encara. No hi ha grans conquestes ni croades en marxa, només decisions petites que, acumulades, canviaran el rumb dels segles següents. Entre història i llegenda, entre dret i guerra, aquesta dècada ens recorda que els grans canvis poques vegades comencen amb un estrèpit. De vegades neixen en silenci, mentre cada regne creu simplement estar sobrevivint un any més. En l'episodi de la setmana que ve, us convido que conegueu què tenen en comú un comte català que roba una dona, un rei poeta que planta flors en calaveres la mort del veritable Macbeth i o moltes més veritats ocultes.